dimecres, estem a punt d'acabar aquest mes de febrer, però com que és dimecres, aquí a la tarda toca descobrir un nou heroi local.
Tinc un desfici, ai, inclement, pel cavaller.
Ja sabeu que aquesta és una secció en què a poc anem fent una radiografia de tots els herois anònims que tenim repartits per la geografia catalana i que són moltíssims. Avui ens desplacem fins al municipi de la Garriga, al Vallès Oriental, per parlar amb un amant de la música que ha recorregut un munt d'estils dins d'aquest gran món que és la música. Àxel Camarasa, molt bona tarda.
Bona tarda. Avui ens trobem, com deies, davant d'un músic, concretament d'un violoncel·lista, un apassionat de la seva feina, que ha treballat amb un munt d'artistes de la talla de Maria del Mar Bonet, de Miquel Gil i de molts altres actors i músics destacats. Ha estat tocant als Estats Units amb Raimon i fins i tot ha viatjat amb ell també fins al Japó. Abans de començar, com sempre, però, coneixem una mica més qui és el nostre protagonista d'avui. Ens ho explica Marc Carol des de Ràdio Silenci.
Joan Figueres va néixer l'any 1959 a Terrassa. Va estudiar l'any 1980 els estudis superiors de violoncel i a més ha pogut fer de professor a l'Escola de Música de Caldes, a la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB i, a part, dirigir orquestres i, en els seus últims 10 anys, ser cap d'estudis de l'Escola de Música de la Garriga. Durant tota la vida ha estat jugant i compartint la seva vocació d'educador musical amb la de músic professional, tot i que la balança cada cop ha anat més cap al cantó de l'educació musical, que al cap dels anys confessa que és la seva passió. Ha fet gires amb artistes com Raimon o Maria del Mar Bonet, que li han aportat les eines per poder tenir la perspectiva perfecta del món de la música. En definitiva, avui compartim uns minuts amb un etern defensor de la música tradicional i un amant de fer projectes. I sempre ajudar tothom qui pugui del món de la música tradicional o clàssica.
Doncs marxem cap als estudis de Ràdio Silenci, a la Garriga, allà hi ha el Joan Figueres. Joan, molt bona tarda, gràcies per estar avui amb nosaltres aquí en aquest programa.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
El recorregut que ens acaba de presentar el Marc en aquesta presentació realment és impressionant, eh? Tot i això, veiem que no et vas decidir a estudiar música de manera professional fins l'any 80. Per què vas tardar tant?
Perquè no pensava que fos música al final de tot. Això de... I també perquè el meu pare havia dit que això de la música no servia per guanyar-se la vida, i m'ho vaig estar pensant, però de sobte vaig veure que potser sí que millor que m'hi posés. Vaig entrar al conservatori, que tenia 18 anys, i vaig fer el que vaig poder fins que ja era prou gran com per dir ara ja em toca treballar.
Joan, quines són les teves primeres passes dins del món de la música?
Doncs no t'ho sabria dir, però jo recordo que vaig començar a trobar acompanyant cantautors així amb petits locals, amb petits recitals, i concretament un company de un compatriota, un terrassenc, que és el Miquel Pujador, va ser amb el que primer anàvem amb els 600, i el seu pare, amb dues guitarres, anàvem a fer bolos a darrere de fer de taloners dels 16 jutges, alguns, doncs, al Pi de la Serra o aquests, no? I aleshores, després ja em vaig trobar que vaig conèixer a través del Miquel Pujador, vaig conèixer un cantautor uruguaià que per mi va ser el meu primer mestre, que va ser en Quintín Cabrera. I a partir d'aquí, doncs, als escenaris et trobaves a tothom i llavors era molt fàcil anar d'un cantautor a l'altre, eren uns altres temps, eh?
Tu toques el violoncel, la mandolina, l'acordió... Aquests instruments t'han permès participar en un munt de projectes, com per exemple fer les gires mundials amb músics de referència com Raimon o Maria del Mar Bonet. Uh-huh. Ja que et tenim aquí, t'ho hem de preguntar, com és una gira amb ells? Com són en el tracte diari?
Home, com tothom, és a dir... Perquè són gent molt professional, i aleshores en aquest sentit, doncs, per nosaltres els músics és una responsabilitat, no? Perquè has de defensar el producte que fas amb ell, el producte del segell del cantautor i de l'artista, però a la vegada has de donar la cara com a artista, donar-te universal com és la música, és a dir, que sí, ell canta en català, però tu toques el violoncel com, els, com es toca tot arreu del món. És a dir, que el nivell dels músics és una exigència importantíssima. Però jo vull dir que ells són grans professionals i bons companys, i vaja, per mi han estat uns mestres, tant ell, el Raimon, com la Maria del Mar Bonet, com d'altres amb els quals he pogut treballar i agafar uns quants avions. Sí, és veritat.
Van ser el mateix Raimon i la mateixa Maria del Mar Bonet que et van venir a buscar, que et van proposar si volies acompanyar-los en aquestes gires?
Sí. Sí, sí. En primer lloc, quan jo vaig entrar amb el Raimon, va ser a través d'un company de Terrassa que havia contactat amb ell, però un cop ja estava treballant amb el Raimon, doncs la Maria del Mar em va buscar i em va fer algunes propostes que, mentre ho vam poder compaginar, les feien les dues, però sempre aquestes coses són difícils, sobretot si hi ha feina, i aleshores vaig haver de triar. Vaig estar una temporada més amb la Maria del Mar, però, i hem anat fent una mica anades i tornades. Sí.
A banda, també t'has dedicat a ensenyar el que és la docència musical. Si no tinc mal entès, comences a Caldes, no? Quina és la teva trajectòria i com hi entres?
Mira, començo a Caldes, però com a professor de violoncel. Però abans havia estat treballant amb, doncs, en didàctica de la música, llenguatge musical, des de nens petits, molt petits. Tinc una amiga que em va donar l'oportunitat de treballar a la seva llar d'infants, i treballava amb nens i nenes de 2 anys. I jo era molt jove, però diguéssim, allà vaig començar a fer descobertes interessantíssimes amb el tema de l'educació musical. Em vaig interessar per això, vaig formar-me tot el que vaig poder, i en realitat vaig començar a fer primer classes de llenguatge musical, però a nivell d'instruments sí, vaig començar a fer de professor a l'Escola Municipal de Música de Caldes, Joan Valls.
Com a músic, hi ha algun estil que t'agradi per sobre la resta? O ets d'aquells que gaudeixes amb qualsevol melodia?
Això m'agrada bastant. Gaudeixo amb qualsevol melodia, tinc unes preferències, evidentment, i un dels terrenys amb els que em trobo molt a gust és amb el terreny de la música tradicional, perquè potser és on tinc una mica més les eines o la pamada, la traça d'aquest estil, però a mi m'agrada molt tota la música, i precisament considero que la persona que es vulgui dedicar a la música ha de conèixer quanta més, això passa amb tot, però quants més gèneres coneguis i quan més ampli sigui el teu horitzó, més podràs concretar en la teva especialitat.
Què hem d'entendre per música tradicional? No té per què ser música antiga, no? Vull dir, ja ho entenc que no, però vull dir, el fet de dir-se tradicional pot tenir aquest malentès. Què és exactament?
Jo crec que hi ha un apartat del músic i del músic, és a dir, com en les tribus més diguéssim, històricament més limitades a nivell, o més primàries, en el sentit de nuclis humans, sempre hi ha una persona que fa de músic, que és el que, doncs, enterra els morts, casa els que s'han de casar, o toca les campanes, o canta les cançons quan s'ha d'invocar la pluja, diguéssim. Hi ha un ofici de músic que va creant, o que és necessari que hi sigui dintre de la societat, que és el que aporta la visió sonora d'aquell col·lectiu. Jo penso que la música tradicional és la que està relacionada amb la cultura, amb una cultura determinada, i després hi ha la música més artística, que està feta per, doncs, amb això, amb tot el que significa l'art de la música, de la composició, de la teoria musical. Però jo crec que la música tradicional és la que va lligada a una cultura i un poble determinat. I nosaltres podríem dir que la música tradicional del nostre país seria la que ens acompanya en tot allò que fem com a país.
No sé si hi ha cap secret per ensenyar música. Dit d'una altra manera, sovint, ja que hi ha dita popular, de que hi ha qui neix amb ritme o qui no, i per tant més val que ni provi d'apropar-se al llenguatge musical.
Bueno, això ha fet molt mal,
aquesta
idea ha fet molt mal, perquè això no és veritat. Hi ha una dita també que diu que de músico, poeta i loco todos tenemos un poco, no? I això penso que en realitat lo que jo tinc com a premissa quan vull ensenyar, en aquest cas música, jo penso que no he d'imposar res, sinó que el que he de fer és ajudar els nens i nens que treguin o que entenguin el que porten a dintre i ho canalitzin a través de les pautes que li podem donar com a músics nosaltres. Però jo crec que la música, de música en som tots, fins que no es demostri el contrari, no? I de vegades això, el fet que una persona pugui dir de més gran que està negada per la música, serà a partir d'una sèrie de coses que ho hagin provocat. Però jo crec que quan tothom neix, en principi la part musical està allà innata, no? I el que també és veritat, que hi ha moltes maneres d'ensenyar i moltes maneres d'aprendre. per mi ensenyar vol dir encomanar les ganes de, o encomanar la il·lusió d'una cosa que a tu t'agrada.
Com en tot, hauràs tingut molts alumnes avantatjats. Com detectes aquest tipus d'alumne?
Bona pregunta. Doncs no sé què dir-te. De vegades, quan has de buscar molts camins per anar a parar amb una mateixa idea, és que hi ha alguna cosa que no acaba de, que no està prou llaurada o que no està prou amb condicions. Però quan trobes un alumne o una persona que té una personalitat que de seguida sintonitza amb el que tu li puguis dir, pot ser que allà hi ha un terreny molt interessant, i aleshores és qüestió de donar-li el màxim de possibilitats. És a dir, jo el que he après és que en el món de la música tothom té dret a acostar-se a la música, i per tant l'ensenyament de la música ha de ser per tothom. És a dir, no podem especialitzar ningú, no podem dir tu no, tu sí, però això vol dir que t'has de posar una mica al nivell de tothom. Però quan trobes un nano, un músic, un talent, llavors aquest li has donat totes les facilitats perquè pugui anar el més ràpid possible allà on li cal, no? Que és a tenir totes les facilitats possibles per ser un bon músic.
M'ha agradat això de trobar una personalitat que sintonitzi amb tot allò que li puguis dir. No sé si hi ha algun alumne avantatjada que recordis de forma especial.
A mi em fa molta il·lusió pensar que dels primers alumnes que quan jo vaig començar a donar classes a l'Escola Municipal de Música de Caldes, jo m'estrenava com a professor, i de vegades això és una mica un risc, però també és un repte, no? I en allà, amb els anys que vaig estar allà, sé que d'aquells alumnes, almenys 4 o 5, per no dir 6, s'estan dedicant professionalment al violoncel. La Fanny Silvestre, la Marta Vila, el l'Oleguer Aymamí, la Marina Parellada, n'he dit 4, poder, o ja no sé quants he dit. Aquests són els primers alumnes que vaig tenir a Caldes, i funcionen i estan tocant, i de l'Escola de Música de la Garriga ja en sortiran uns quants, que ja ho sentirem a dir. A mi em fa il·lusió pensar això, i també penso que en el moment en què tu trobes un alumne que funciona bé, has de saber donar-li totes les pautes, i una d'elles vol dir també dir: jo no puc més, ara has de canviar de professor. Això també s'ha de saber dir.
Ja em veu venir el seu galant. De tan lluny com el veu, de la Vila Soni de la Vall Tordera, Joan, que tardaves tant. De la Vila Son, de la Vila Gran, Joan, que tardaves tant. Ens ha fet anar lluny.
Hi ha una persona, Joan, que sabem que t'aprecia molt. La tenim a l'altra banda del fil telefònica. Tenim constància que és molt amiga teva. És la Lídia Pujol. Lídia, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Soc molt amiga seva, però sóc una de les seves alumnes. Per mi ha estat el Joan, és el meu mestre, sí.
És el teu mestre, eh? Sí. Com va néixer? Com aquesta relació? Com us vau conèixer?
Doncs mira, ell em va enganxar quan jo era molt joveneta i realment tenia, pues, m'ha agradat molt escoltar una part de la conversa, perquè parlàveu de la música tradicional i de que aquesta música representa una identitat d'un poble que està vinculada amb la cultura d'un poble. Jo pertanyo a una generació que va estar esquarterada de la seva pròpia cultura. Jo ja no tenia vincle amb la meva pròpia música. I per aquelles coses de la vida, doncs, algú em va veure cantar en anglès, amb aquell anglès que jo he après la música a cantar en un idioma que no coneixo, que no coneixia, no? Que era l'anglès, i cantava així com un instrument sense estar vinculada exactament a la paraula. I algú em va sentir cantar així i em va proposar de fer un repertori de música tradicional. I llavors, doncs, vaig patir una crisi molt, molt, molt grossa, perquè no sabia cantar amb el meu idioma. Els referents que tenia eren de la cançó, del món de la cançó, i per mi allò era un moviment reivindicatiu que no tenia aquella necessitat que jo tenia d'un tipus de bellesa musical que l'havia trobat en altres gèneres, en la música clàssica o amb les noves músiques o amb les músiques d'arreu del món, excepte la de casa meva. Llavors, doncs, va resultar que em van proposar de cantar en català. Vaig patir una crisi molt, molt important per cantar amb el meu propi idioma. En aquella època era molt complicat. I de sobte, doncs, em va anar molt bé. Després d'aquesta crisi tan gran que va suposar conèixer-me a mi mateixa, no com a una rèplica d'allò que havia escoltat sempre, sinó com algo que m'havia gestat a mi mateixa i m'havia parit, i llavors ens va aparèixer la possibilitat d'ampliar la formació amb la que ho estava treballant, que era acordió, i vaig afegir un violoncel. I aquí és on va aparèixer Joan Figueres. I el Joan Figueres, doncs, va ser la primera persona que, amb qui a nivell professional vaig pujar a un escenari. I va ser la persona que em va... Doncs mira, també parlava d'aquest eclecticisme de gèneres que han d'estar a l'horitzó per penso que per fer d'una persona el més completa possible, que sempre és impossible completar-ho, no? Perquè mai podem arribar al fons de determinar què és i què no és una persona o un músic, no? Però quanta més música escolta i quanta més varietat hi ha en el seu horitzó, sí que és cert que aquesta tradició pròpia i aquestes possibilitats artístiques, doncs juntes fan encara, doncs això, aquest ser persona músic, no? I el Joan en l'escenari, ensenyant-me música, posant-me música sempre en el cotxe, en els viatges que feien. El Joan m'ha ensenyat moltíssima música. Ell m'ha donat molts principis, molts fils que jo he anat seguint pel meu compte.
Ole.
I sí, és veritat, Joan, o sigui, des de la Noa, des de la música clàssica, bueno, de tot, fins i tot, i sobretot, a recuperar el meu fil amb les meves arrels, perquè veritablement no ens en adonem i estem de mar de tranquils pensant que potser som un subproducte nord-americà o d'aquestes cultures imperials que ens han fagocitat, no? I ell, doncs, a través de la música d'arrel, de fer-me escoltar música tradicional, de cants sards, d'arreu del món, o sigui, fent-me escoltar música tradicional en el sentit de la gent del carrer, la gent del poble que fa les coses amb la seva pròpia vida, explicant i cantant, doncs, per expressar els moments diferents de cada dia i per les seves funcions i relacionats amb la seva arrel. Jo penso que això és indissociable, que la música tradicional no és una cosa que va per una banda i que la música artística va per una altra, sinó que un ha de tenir i de ser un, revelar-se un mateix per revelar-se en el món, no? I és indissociable totalment. Penso que és una cosa que no es pot separar, no pots dir que una cosa és la música tradicional i després anem a fer música. No. Si tu no ets, si tu no saps qui ets, ni a quina cultura pertanys, ni tens relació amb les teves arrels, no ets. I no pots florir, diguéssim, amb tot allò que també hi ha fora, que pertany a totes les diferències amb les quals ens relacionem. Doncs tot això, aquesta llavor me l'ha plantat el Joan. Oh. Així mateix.
Vols dir, diu el Joan. El Joan pregunta, vols dir?
Ho tinc claríssim i només cal... Bueno, jo ara tinc la fortuna, a més, de treballar amb el seu fill, que també és quasi bé l'he vist néixer i créixer.
Amb en Pau, eh?
Sí, amb el Pau i amb l'Arnau, que ara sembla ser que també floreix com una figura de la percussió impressionant i espero poder-la captar en el seu moment. I això, jo per mi és un orgull que el fill del Joan, del qual també veig tot això, veig tots aquests referents, aquest eclecticisme, o sigui, el Pau és d'una immensitat de gènere i de profunditat d'expressió personal.
Per tant, aquesta família porta la música a la sang.
Sí, jo penso, a la sang i el, no sé, jo penso que aquesta família representa el millor d'aquest país.
Ole!
Ara
ho hem de deixar aquí, el temps sentit de sobre.
A vegades em pregunto què et dic de veritat, a vegades em pregunto què és ser català i no sé què és, deu ser una cosa que és perquè és així, no? Però penso en el Pau, penso en l'Arnau, penso en el Joan, penso en... Bueno, en persones que estan vinculades, això, també molt maco, no?, el que deies que quan veus amb algú que has de parlar de música, senzillament és transmetre-li amb il·lusió allò que tu et fa ser. I per això et dic que el Joan és. I quan he rebut la informació de la seva mà, doncs ho he rebut a través de la il·lusió, de la passió, d'una direcció molt d'horitzó i molt arrelada.
Lídia Pujol, ens ha quedat claríssima aquesta passió que t'ha sabut traslladar al Joan Figueres de tot el món de la música. Gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres i espero escoltar tranquil·lament aquest. Vull que em passeu aquest link, que jo vull sentir tranquil·lament aquesta entrevista és el principi, que
m'he
perdut.
Mira, t'has d'apuntar al blog del programa, laxarxa.com/latarda, i allà la trobaràs.
Una abraçada, Lídia. Una abraçada.
Una abraçada, Joan, i gràcies.
Adéu. Fins ara.
Ara m'escrius molt més sovint i sempre.
Joan, déu-n'hi-do, eh? Ja pots anar a dormir tranquil, tu.
Sí, ja m'he quedat a gust. Home, jo no faig res que no ho senti i que no m'estimi, és a dir, no faig aquestes coses per posar-me medalles, però jo m'agrada això, que la gent, com que a mi m'agrada una cosa, la transmeto o l'explico, i el que també és veritat és que si tens un bon receptor, doncs allò qualla, no? Però la Lídia per mi també em va ensenyar moltes coses, és a dir, quan jo vaig començar a treballar amb la Lídia, jo represento que estava en una etapa bona de la meva carrera, però em vaig apropar amb ella i ella em va donar molta mena, és a dir, jo la vaig ajudar i vam treballar junts molt temps, ens barallàvem constantment, és a dir, la Lídia és una persona de molt caràcter, però jo també, és a dir, ens vam ajudar mútuament i crec que vam forjar un amor que va més enllà de la relació artística i directe a la qüestió més humana i més artística, però més, diguéssim, com ho diria, honesta, això mateix, ja està.
Joan Figueres, un plaer haver compartit amb tu aquests minuts de ràdio aquí a la tarda a Catalunya. Gràcies per tot, molta sort, i que segueixis tan actiu com fins ara. I segueix expandint aquestes ganes de fer música i de viure-la, com ens explicava la mateixa Lídia Pujol.
Moltes gràcies.
Gràcies, Joan.
Adéu-siau.
La tarda, a la ràdio de la xarxa.